Jo crec que amb els orígens s'hi ha de negociar.
Esto en la adolescencia, cuando tienes 13, 15 años, tienes un poco de lío mental, no sabes bien bien lo que eres, de dónde vienes.
I live in London, and London's been a very good city for me. It's treated me very well, that city. It's a very multicultural city.
No va ser fàcil, no? Molt difícil. Sobretot perquè no et pots comunicar amb la gent.
Some migrant families insist that their children speak the language of the country they've come to, and therefore those children lose mother tongue.
Said Al-Qadawi, benvingut.
Hola, moltes gràcies per convidar-me al vostre programa.
El Said és psicòleg, professor i escriptor, va néixer a Bensidel, al Marroc, i viu a Catalunya des dels 7 anys. S'ha especialitzat a estudiar la formació de les identitats i l'impacte de la migració en els fills de les famílies que van arribar a Catalunya des del Magreb. Ha publicat diversos llibres com Límites i fronteres, Cartes al meu fill, un català de Socarrel i no. El seu últim assaig és Radicals, una reflexió sobre la identitat, publicat a Enciclopèdia Catalana. Un assaig en què mira d'entendre la construcció que cadascú fa de la seva pròpia identitat. Said, amb els orígens sempre s'hi ha de negociar?
Amb els orígens en pràcticament tot. Però sí, amb els orígens s'ha de negociar d'on vinc i sabent d'on vens també has de saber cap a on vas. Tot és susceptible, tot et pot esclavitzar o et pot alliberar. I l'origen també, igual que els sentiments.
A tu els orígens et van esclavitzar? Hem dit abans que vas venir a Catalunya amb 7 anys, vas deixar els avis al teu poble, a Bensidel. Com tu vas fer per afrontar allò que en aquest llibre, en aquest assaig molt, molt recomanable, dius el conflicte de fidelitats?
Sí, a mi per sort, a veure, nosaltres vam emigrar als anys 80, que era uns anys més tranquils, vam anar de poble a poble, d'un poble petit, Benicidel, a un altre poble, que és Saldes, al vell mig de Catalunya, al Pedraforca. El meu pare treballava en les mines de carbó d'allà, i va ser força tranquil. A mi els orígens no és que m'hagin esclavitzat, però sí que m'han interessat molt i m'han fet interrogar-me, i a l'adolescència és veritat que inevitablement aquesta qüestió es posa més sobre la taula i has de saber negociar, no, d'on vens per saber cap a on vas, la mirada dels altres, la teva mirada, la mirada dels pares, en fi. Vull dir que no m'ha esclavitzat, però m'ha interessat moltíssim sempre.
Tu treballes amb adolescents, a la teva consulta. Quines són les seves...
Amb adults. Ara, jo he treballat durant molt de temps en un hospital de dia d'adolescents, he fet molts adolescents. Ara, en el meu despatx privat, veig adolescents grans i adults.
I que t'expliquen quines són això, els seus conflictes, si es pot dir així.
Si parlem d'aquest tema, sobretot dels adolescents o els joves que han nascut en un país i han crescut en un altre, home, és diferent, em venen diferents imatges, no? Per exemple, jo tinc un despatx que m'agrada molt perquè sembla la ONU, hi ha gent de moltes procedències, hi ha catalans de Socarrel, hi ha... Doncs no sé, en tinc de moltes procedències, no? I si penso en un que ve de l'Europa del Nord i un que ve del Marroc, doncs tots dos poden enyorar coses o poden reflexionar sobre l'origen, però un pot treure pit i dir-me jo vinc d'aquí, no direm el país, no? I l'altre doncs s'encongirà una miqueta i em dirà jo soc del Marroc. Vull dir que, i això et demostra una miqueta que la mirada respecte a l'origen pesa molt també. Vull dir, és diferent venir dels Estats Units i criar-se aquí o créixer aquí que venir del Marroc i créixer aquí. Llavors, què m'expliquen? Doncs m'expliquen, clar, com que a més venen aquí per explicar les dificultats, doncs les dificultats de trobar el seu lloc. I un cop plantejat el tema així, l'objectiu és, bueno, anem a veure què podem fer perquè puguis trobar el teu lloc.
Això és el sentiment de pertinença, no? En definitiva, sentir-se que formes part d'una comunitat, d'un lloc. I això moltes vegades no passa.
Exacte, és el sentiment de pertinença. Però el sentiment de pertinença, clar, si només el busquem en el lloc d'origen, anem malament. I al final el que ens diu, bueno, el que ens diu i el que tracto de dir també en el llibre és que tu pots sentir-te pertanyent en diferents societats, en diferents contextes, en diferents llengües, que a vegades hi ha conflictes que són de tot tipus, des de polítics fins a culturals, fins a... Però, en el fons, és possible, ha estat possible sempre, i hi ha molta gent que així ho demostra, que tu pots sentir-te pertanyent a la societat on vius. I al final, el que fa molt de mal a vegades és viure en una societat i sentir que no hi pertanys. No? Vull dir que el sentiment de pertinença també es pot eixamplar. No per ser, per dir-te seguit, no pot ser català. El que passa que això que sona tan fàcil, ens hem de preguntar per què és tan difícil. I és tan difícil per moltes coses, per la psicologia de la persona, però sobretot pel context. I el context europeu dificulta que un Mohamed se senti català sense que això sigui molt problematitzat.
Per què hi ha totes aquestes barreres?
Són barreres humanes. Jo penso que al final, si no dramatitzem molt, veiem que són barreres humanes. Tots tenim prejudicis, tots tenim dificultats, tots tenim... No sé, hi ha un psicoanalista que diu que m'agrada molt, un grup que ha estudiat la relació entre grups, que ell diu que les persones que venen de fora, o sigui, les persones que ja hi són, experimenten un sentiment amb les que venen de fora molt semblant a la del germà gran que neix, a la que li neix un germà petit, no? Llavors, un sentiment de rivalitat al principi, però que després, com som civilitzats i es pot treballar, i a més és maco tenir germans i poder compartir coses, al final li fas lloc. Doncs és una miqueta el mateix. Ens costa per una qüestió de gelosia, per una qüestió de prejudicis, per una qüestió d'avarícia, per una qüestió de poca sensibilitat, per una qüestió de racisme, perquè ens mobilitza molts sentiments. Llavors és difícil. I a la persona que ve per sentiments d'enyorança, per sentiments... Vull dir que són totes qüestions humanes, però que hem de poder saber i posar sobre la taula.
I per no recordar també la pròpia història migratòria, no? Per exemple, aquí.
Exacte. Això jo ho dic en el llibre, que va ser una cosa que a mi em va... Arrel de llegir un llibre sobre com s'atenien els fills dels migrants espanyols, magrebis i portuguesos a Suïssa, Canadà i França. Estic parlant de fa molts anys, quan Espanya era emissor de migrants i d'una migració pobra, no com la d'ara, que la gent que migra amb estudis, infermers que van a buscar feina, metges, això sí, no. Quan parlem dels anys, no sé, 50, 60, 70, em vaig adonar que Espanya en general, Catalunya també, hem obviat i hem estudiat poc la nostra pròpia història, perquè en canvi saber la nostra història és molt important per desenvolupar una sensibilitat una miqueta com més treballada amb la gent que ara ve cap a nosaltres, perquè tot això neix d'algun lloc, no? La gent no surt del país perquè sí, perquè vulgui venir aquí a fer mal o perquè vingui, sinó hi ha un context, hi ha un moment, hi ha una història que ho explica. I jo crec que sabent la pròpia història podem entendre una miqueta més els altres, també.
Hi ha històries individuals, no? Es tendeix sempre a generalitzar, no? Per exemple, amb el tema dels menors no acompanyats. Cada menor és una persona amb una història molt dura al darrere, no? I el que es tendeix és a generalitzar i esborrar, segurament, doncs, aquesta mirada més compassiva i també més empàtica.
Exacte. És que conceptes com mena, immigrant, magrebí, a vegades hi ha paraules que, si ens fixem, les saturem d'un determinat significat, no? Vull dir, i és com ens serveix per despersonalitzar l'altre i així no trencar-nos el cap en empatitzar, no? L'immigrant sense papers, no? Sembla que no hàgim de pensar en una persona que té una història, que té una família, que estima la seva família, que ha deixat una terra, que arriba... Llavors, amb els menors no acompanyats, també aquest concepte també a vegades amaga darrere com una voluntat de no pensar en la història individual, perquè les històries són, jo crec que sí, que al final on hem, i a més a mi com a psicòleg i com a escriptor és el que més m'agrada, la vida individual, els sentiments de cada persona com viu, i això és una cosa que a mi m'agrada molt, perquè tots sentim, però sentim de diferents maneres, i a vegades també aquesta professió, la meva, la de psicòleg, m'agrada molt perquè admires a molta gent que s'han sortit de situacions molt difícils, de veritat. Al final, el component individual m'interessa molt i és el que no hem d'amagar, perquè és veritat, només des d'aquí és quan podem entendre l'altre. I l'altre, en el fons, a veure, de sentiments en tenim tots. Podem venir d'on vingué, podem tenir les cultures que tenim, però tots estimem, volem ser estimats, no? Volem compartir, volem pertànyer, volem en això, som molt iguals, vinguem, no vinguem.
A Radicals, cita sovint l'escriptor britànic d'origen indi Salman Rushdie, en una entrevista i sobre el tema de la pertinença, Rushdie va dir això.
Afrontes dilemes com què he de conservar amb mi, O què he de descartar del lloc on provinc? O què he d'absorbir del lloc on arribo i com resisteixo en aquell món? Penso que les comunitats d'immigrants sempre es fan preguntes al voltant d'aquestes qüestions tan profundes.
És interessant el que diu Salman Rushdie. Al principi d'aquest programa em conec la Mishbah, la seva història, i ella deia que no és una immigrant de segona generació perquè ha nascut aquí, però sempre, des de que té gust de raó, doncs, ha hagut d'arrossegar aquesta etiqueta. Jo em pregunto, Said, quins són els límits temporals d'una generació?
És molt interessant això que diu el Salman Rushdie, perquè ell diu una cosa sobre la identitat, que ell diu la identitat és l'origen i és el viatge. Vull dir, és tot. És un altre, l'Arrabal diu, són no tinc arrels, tinc cames, és a dir, em moc, i per tant és tot. I el Rushdie també diu una cosa que és molt interessant, que al final hem de sentir-nos múltiplement arrelats. Llavors, aquesta multiplicitat d'arrelament és molt important. Això que tu em dius de les segones generacions, això, a vegades fem un debat com molt teòric sobre el tema. El concepte segona generació podria ser interessant si volguéssim estudiar des de la sociologia o des de... Però jo crec que la gent, a veure, si un ha nascut aquí, si parla l'idioma d'aquí, si catalogar-lo sempre com a immigrant és descol·locar-lo molt, és embogir, és fer-lo embogir una mica també, eh? És fer-lo sentir que ve d'un altre lloc quan ha nascut aquí. No? I comencem a tenir exemples de gent que ha nascut aquí i que és de diferents colors i que és de diferents orígens. Per tant, el límit generacional jo crec que és molt important també de qüestionar-ho, perquè si no podem embogir i veiem a altres països com a vegades que es parla fins i tot de cinquenes generacions i això, i al final el que fem és que se senten desarrelades del lloc on han nascut. I aquest sentiment de desarrelament pot fer molt de mal, perquè el desarrelament genera odi i l'odi genera... Sí, catàstrofes.
No, la Mishbah, que té 23 anys, està estudiant quart de Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra, em deia, estic cansada de respondre sempre a la pregunta de d'on ets tu, no? I al final ella respon, doncs mira, soc catalana de pares pakistanesos per evitar ja un tercer grau, perquè ja està absolutament cansada. I sobre això que deies, d'odi catàstrofes, el 17 d'agost de 2017, un atemptat terrorista a la Rambla de Barcelona i a Cambrils va deixar 16 morts i més d'un centenar de ferits.
Aquí está Barcelona, que no tinc por.
És tot un cel de blau i d'alegria aquesta Rambla meva. I em fa esglai pensar que puc deixar-la sols un dia. La Rambla i jo no hem d'apartar-nos mai.
Parlaves abans del concepte de desarrelament, que ve molt a tom, no?, en aquest muntatge que hem preparat. Tu, després d'aquests atemptats, no vas voler anar a cap mitjà de comunicació, tal com expliques aquí en aquest llibre Radicals, una reflexió sobre la identitat, publicat a Enciclopèdia Catalana. Per què, Said?
No, perquè estava en xoc. Perquè estava en xoc. Jo, al vostre programa, havia vingut altres vegades quan havien passat coses. Però al final m'he anat respectant els meus temps. Vull dir, no he anat forçant la màquina. I en aquells moments jo estava en xoc, estava molt trist. No volia anar perquè també cada cop em rebel·lo més amb aquesta cosa d'haver de ser el portaveu d'un tema o d'anar als mitjans de comunicació cada cop que hi ha una bomba, però no anar als mitjans de comunicació de forma més tranquil·la, parlar més tranquil·lament com estem fent ara. I llavors, sí, a mesura que m'he fet més gran i puc triar una miqueta més, doncs trio o bé la reflexió serena o bé no tinc cap mena de necessitat d'anar. I en aquells moments jo estava trist, també.
Expliques que estaves, això, molt trist, però hi ha un tema que sí que et desestabilitza, que és, tal com dius, el de la decadència i la fragilitat del món musulmà. Els atemptats, Said, són una mostra d'aquesta decadència?
Són una mostra flagrant, i el que desespera és que un no veu gaire sortida, gaire llum en el... Veu molta llum en el passat, saps que hi ha una història, que hi ha una història amb les seves llums i les seves ombres, però reeixida, no? Hi ha pensament, hi ha humanisme musulmà, hi ha humanisme àrab, Però ara és veritat que les llums estan apagades i tot són dictadures, tot són, a mi em revela molt aquesta instrumentalització que es fa de l'islam. I clar, vull dir, no l'hem d'inventar aquí, a Europa, la manera que volem ser musulmans, perquè l'Aràbia Saudita no ens ho donarà això, o altres països no s'ho donaran. De fet, fugim d'aquests països per alguna cosa. A mi em desespera perquè per suposat, doncs perquè vinc del món musulmà, els meus pares ho són, els meus avis ho són, de generacions. Jo no renego tampoc d'això, m'agrada molta de la literatura i molt del pensament que ve de l'islam, i em desespera molt veure en què s'ha convertit.
Clar, després apareixen notícies tan horroroses com aquest assassinat d'aquest professor d'història a França, Samuel Paty, després d'haver mostrat als alumnes unes caricatures de Mahoma. Clar, tot això tampoc ajuda.
No, tot això empitjora, i vol dir que el món està boig i que hi ha gent que en fi, que té la pell molt fina, hi ha gent que és molt, molt, molt dèbil, hi ha gent que té molt d'odi, hi ha gent que té molt poca capacitat de pensament, d'autocrítica, i hi ha molt d'atac. Hi ha un discurs com molt interessat en crear bandos, els musulmans i els no musulmans. Els musulmans són això i els cristians som allò. I a la que et descuides tu ja estàs sentint que ets d'un bando, quan si t'ho qüestionessis bé, doncs ni tan sols queda clar que aquests bandos siguin reals i que vinguin d'una història real, sinó que són tot invents, i al final el que et descuides, si no hi poses molt de raonament, doncs estàs en un dels bandos i sentint molt d'odi. I com es diu en el llibre, a vegades quan emputes de tu una part important, o sigui, reduir la identitat múltiple, una identitat única, unívoca i d'aquestes característiques, doncs et legitima per fer el que tu creguis que has de fer per salvar els teus. No? És una miqueta... Bé, d'aquí la història n'està plena d'això, eh? Vull dir, està... Ara perquè el torn, diguéssim, és dels musulmans, però si retrocedim una miqueta aquesta lluita... Avui estava llegint Margarit Duras, l'imperialisme francès a Indochina va fer barbaritats, que és una cosa que ve de lluny, que és consubstancial a l'home, que no és consubstancial a un pel fet de ser musulmà, i que ara li toca el torn, el perdedor, un dels perdedors radicals és el musulmà perdut. I llavors, doncs, bueno, mira, agafen un ganivet i poden fer molt de mal.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas.
Y las fronteras se mueven como las banderas.
Mi patria es un rinconcito, el canto de...
Saïd, vivim en un món ple de fronteres que comencen, òbviament, amb les d'un mateix, no? Les fronteres mentals que tan mal fan, no? per potenciar aquests vincles, no? Aquestes identitats múltiples per ajudar a empatitzar, no? amb els que venen de fora. En el món actual, hiperconnectat i dinàmic, aquest món amb tantes xarxes, això propicia un tancament identitari? És a dir, es forma una massa homogènia i, per tant, aixequem murs per conservar alguna cosa?
És paradòxic, perquè és un món que si superficialment semblaria que tenim totes les eines per acceptar que tots som iguals i que viatgem, que parlem diferents llengües, que podem veure un país, un altre. Ara la Covid ens ho ha espaiat una miqueta, però déu-n'hi-do el que hem viatjat, el que ens hem mogut, no? Les llengües, tot això. És un món molt dinàmic que semblaria que ens hauria de portar cap a l'acceptació d'aquesta complexitat, però a la vegada, com que es mou tant i es mou tan ràpid, també hi ha molta por, i la por fa que t'atrinxeris amb una identitat o que et vulguis, perquè d'arribar a les fronteres és molt costós, eh? I en canvi la por és molt ràpida.
I amb llibres com el teu, Saïd, aquest Radicals, segur que ajudem a construir i no a destruir. Moltíssimes gràcies per aquesta conversa. Radicals, una reflexió sobre la identitat, publicada a Enciclopèdia Catalana, que tal com diu Norbert Bilbeny, el pròleg, l'haurien de llegir educadors i pares i mares de joves com els que apareixen en aquest llibre. Un plaer, Saïd, que vagi molt bé.
Un plaer, moltes gràcies.